Hola, bona tarda. Segons hem sabut a través de La Vanguardia aquesta tarda, Carles Puigdemont proposarà Jordi Sánchez com a president de la Generalitat un cop sigui investit simbòlicament a Brussel·les. Segons informa, com dèiem, La Vanguardia, el president destituït per l'article 155 seria investit a la capital belga sense efectes jurídics dimarts vinent, dia 27, i tot seguit s'apartaria per deixar pas al número 2 de la seva llista. Per altra banda, el Tribunal Constitucional ha donat la raó a la Generalitat i ha anul·lat els articles de la LOMCE, la Llei per la Millora de la Qualitat Educativa del govern del PP, que preveuen una dotació de 6.000 euros per a les famílies que demanaven l'escolarització en castellà a Catalunya, un cost que abans d'aquesta sentència hauria d'assumir la Generalitat. La policia francesa, d'altra banda, ha detingut aquest matí tres persones que estarien relacionades amb els atemptats a les Rambles de Barcelona i a Cambrils. Tots tres tenien relació amb Driss Oukabir, l'home que va llogar la furgoneta i que actualment es troba en presó preventiva. Encara més actualitat a aquesta hora, a Suïssa, Anna Gabriel ha assegurat que no anirà demà a declarar davant del Tribunal Suprem, on està citada com a investigada pel procés sobiranista. L'exdiputada de la CUP ha mantingut que no descarta demanar asil polític al país alpí i es considera perseguida, diu, per les seves idees polítiques. I qui ha declarat avui davant del Suprem en aquest cas ha estat l'expresident Artur Mas, que ha comentat que no hi havia cap comitè estratègic, sinó reunions polítiques entre el PDeCAT i el govern de Carles Puigdemont. Mas ha sortit del jutjat del Suprem amb la llibertat sense fiança, tot i que haurà d'estar localitzable per telèfon. L'altra investigada que ha declarat avui ha estat Neus Lloberes, expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, que ha quedat en llibertat sense mesures cautelars. I un apunt esportiu, torna a la Champions avui per al Barça a partir de 3:15. A Stamford Bridge, els blaugranes s'enfronten al Chelsea en el partit d'anada dels vuitens de final. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel d'aquí a uns moments. Al Mirador, avui parlarem de Sud-àfrica. Abans, el pensament del dia, amb la religiosa teresiana compromesa en el món social, Victòria Molins.
Una de les més grans preocupacions dins els problemes socials és en aquest moment l'habitatge. L'habitatge unit a la precarietat laboral, unit també a la quantitat de gent que està treballant en negre, fa que el problema de l'habitatge es converteix en un dels més greus per la nostra societat. Habitatges com el que em vaig trobar l'altre dia, una habitació de 6 metres quadrats que estaven cobrant per una parella, 450 euros. Molta gent queda al carrer perquè no té aquesta facilitat de poder pagar ni tan siquera la meitat d'allò que demanen per una mateixa habitació. Precisament, un d'aquests problemes és el que volem pal·liar d'alguna manera en l'església de Santa Anna, en l'Hospital de Campanya. Gent que no té on dormir o que pot dormir només en un albergue, però que tot el dia està al carrer, poden tenir un lloc on això plogar-se durant el dia i tenir amistats, tranquil·litat, pau i un acollit.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Analitzarem la situació de crisi que viu actualment Sud-àfrica. Una crisi, sobretot, política, amb la dimissió forçada pel president Jacob Zuma, forçada pel seu partit al Congrés Nacional Africà, i la seva recent substitució per Cyril Ramaphosa, home considerat hereu directe de l'esperit polític de Nelson Mandela. El Congrés Nacional Africà, com dèiem, és un partit polític que, pel procediment sud-africà, ha demanat la sortida del fins ara mandatari i vol acabar amb un període d'inestabilitat molt lligat a la corrupció en què Zuma estaria presumptament immers en el poder, després d'arribar al poder l'any 2009. Concretament, Jacob Zuma se l'acusa d'haver tingut relacions amb una família investigada policialment dins un cas de tràfic d'influències. Tenia diverses batalles judicials obertes, però ara, com dèiem, ha hagut de dimitir. Hi ha més coses, però, a Sud-àfrica, per exemple, el problema de la sequera i de la immigració. D'això i de més temes parlarem en un moment, l'actual a Sud-àfrica, en què el procés de reconciliació entre els mateixos sud-africans després de l'apartheid, el conegut règim de segregació racial i les convulsions i crisis socials viscudes, encara, segurament, no s'ha completat del tot. Ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel, d'una banda, Guillem Porçals, politòleg, expert en conflictes. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut. També ens acompanya Jaume Saladrigues. Ell és sud-africà de mare, ha viscut 10 anys en aquest país i és guia i, per tant, coneixedor del país de Sud-àfrica. Senyor Jaume Saladrigues, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Gràcies també a vostè per haver vingut. I tenim un altre Jaume, en aquest cas, a l'altra banda del fil telefònic. Ell és el director de la revista Mundo Negro, és missioner comunià català i també amb experiència relativament recent d'estada com a missioner a Sud-àfrica. Pare Jaume Calvera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Pues molt bé, estupendament.
Fa poc ens vèiem aquí a Ràdio Estel amb motiu de la presència d'aquest sacerdot eritreu que ha guanyat...
Moussie Zeray.
Això, Moussie Zeray, no en sortia el nom, que ha guanyat recentment el Premi Mundo Negro, juntament amb la cooperant Elena Maleno, periodista que treballa amb migrants al Marroc. Bé, doncs, parlarem de Sud-àfrica, però abans refresquem la pregunta del dia que tenim en les últimes hores a radioestel.cat. Sergi, bona tarda.
Doncs sí, bona tarda, Ignasi. La pregunta que avui poden respondre els nostres oients, com bé deies, des de radioestel.cat és la següent. L'última crisi de Sud-àfrica pot perjudicar el procés de reconciliació? La primera de les preguntes és... Perdó, de les respostes és que sí, que la corrupció és un mal immens i pot rebrotar el racisme. La segona de les opcions és que no, l'esperit de Nelson Mandela és prou fort en un camí segur. I la tercera de les opcions és que dependrà d'altres factors, incloent-hi la resta del continent.
Ja saben els oients, gràcies, Sergi, que poden votar per una d'aquestes tres opcions o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Bé, què ha passat a Sud-àfrica amb aquesta crisi? No sé si la podríem descriure, ni que sigui informativament, i també de manera interpretativa. Des d'aquí ens sobta una mica, perquè sembla com si hi hagués una partitocràcia, no? El partit del president el fa dimitir i dimiteix, no? Per casos suposats de corrupció. Si vol, el senyor Porçals, després donarem veu uns minuts també a Jaume Calvera i a Jaume Saladrigues.
Des de la final de l'apartheid, al principi dels anys 90... Va pujar democràticament Nelson Mandela al capdavant del país,
sí.
I amb ell el que era el partit, que era la gran ANC, que era el partit, per dir-ho així, que anava contra l'apartheid, a favor de la igualtat entre blancs i negres, i a favor completament de la igualtat. El discurs era a favor de la igualtat, una, per dir-ho així, en certa mesura, d'una forma modèlica, perquè veníem d'una experiència que havia sigut Kènia, tots aquests països, inclús el que havia passat a Zimbabue, que era que havia hagut cops d'estat, revoltes, revolucions, massacres, tot això. Veníem d'una situació on els blancs tenien por de que els negres busquessin venjança, i es van trobar la figura de Mandela, que eliminava tot aquest tipus de discurs, deia que no s'havia de tenir cap mena de por, que no hi havia de tenir cap mena de por que governessin els negres del país, i amb aquest esperit de reconciliació i de mà estesa cap a les minories del país, i no només contra les minories blanques, sinó també contra les minories tribals, consolidar un govern estable. I això va provocar que l'ANC guanyés les eleccions amb majoria absoluta, i això ha fet que al llarg, fins a dia d'avui, tinguem un gran partit, no partit únic, perquè hi ha molts més partits a Sud-àfrica, però sí que tinguem un gran partit majoritari, que és l'ANC, que representa aquests interessos o aquests principis de Nelson Mandela, però, clar, cada president els ha interpretat de la seva pròpia manera.
ANC són les sigles en anglès de Congrés Nacional Africà.
Africà, exacte.
Sí, perquè no hi hagi confusió ANC. Senyor sí. Saladrigues?
No, un apunt sobre el que acaba de dir el Guillem. Del Congrés Nacional Africà va néixer com un moviment clandestí, justament a l'època que Mandela i el mateix Ramaphosa estaven a la presó.
Sí.
Aleshores, una branca del Congrés Nacional Africà va estar a l'exili, va estar treballant des de la clandestinitat, i un altre es va quedar a Sud-àfrica. El senyor Mandela, quan va sortir de la presó, i es va esdevindre el primer president de la Sud-àfrica Democràtica, i quan ja li arribava doncs, el relleu, ell va triar ja el Ramaphosa, ja el tenia a la llista com a favorit per ser el seu deixeble, no? I el que continués
com
a president.
Vaja,
exacte,
sí.
El seu substitut, gràcies. Però es van decantar per un altre senyor, que era el Thabo Mbeki, que havia viscut molts anys, prop de 30 anys a l'estranger, amb molta formació, un home educat, un home sofisticat. Van pensar, doncs, potser aquest perfil de persona ens convindrà més, perquè ara hem de fer un canvi molt important, que ens demanarà molt, i necessitem una persona molt preparada. Thabo Mbeki va ser molt tebi, va fer una presidència pràcticament ni se'l va veure. No es va ocupar de cap de les promeses que va fer Nelson Mandela, que moltes, evidentment, eren inassumibles, i moltes amb aquest període, aquests 4 anys de presidència, no es podien complir de cap de les maneres. Thabo Mbeki havia de continuar, per començar, doncs, a mirar de resoldre aquestes desigualtats socioeconòmiques que havia al país, la pobresa, acabar amb la pobresa. El seu gran error, per exemple, va ser no ocupar-se d'un tema cabdal i que es va tenir una epidèmia que va ser el tema del SIDA. Sí. Sud-àfrica va arribar un moment que tenia el 25% de la població afectada del SIDA. I ell no va creure mai amb els retrovirals ni amb qualsevol tipus de mesura profilàctica per prevenir del SIDA. No es va ocupar mai. I això va fer molt de mal a tota la societat. Després, bueno, ell, sense pena ni glòria, doncs, va marxar del país i es va triar el senyor Jacob Zuma.
Es va trencar una mica la línia de continuïtat que havia dissenyat Mandela, per entendre'ns.
Això mateix.
Sí. Senyor Calvera, per completar la primera roda, o pare Jaume Calvera, millor dit, vostè ha estat a Sud-àfrica uns quants anys, oi?
16 anys.
16,
sí.
Déu-n'hi-do. I sí. Quan va marxar de Sud-àfrica?
Jo vaig marxar en el 2012.
Déu-n'hi-do.
Quan estava de poc temps el president Zuma.
Sí.
Però vaig també viure tot el canvi de l'apartheid i l'entrada del Nelson Mandela i com a president, el temps de lliberació... O sigui, vaig poder viure tot el canvi forma molt... Molta alegria, de molta esperança.
I tant.
Vaig tenir una vegada l'oportunitat de saludar personalment el senyor Nelson Mandela, una trobada que va organitzar amb líders religiosos.
Doncs per una congregació com els comunians, que prioritza més la senzillesa i està amb els últims que no pas els protocols, sempre és un honor, també, malgrat tot, no?
Sí. Va ser una experiència molt, molt bona. Un home que transmitia una força, una claritat d'idees, perquè feia 4 mesos que havia sortit de la presó i sí. Anava recorrent tot el país comunicant el que portava dintre, el que pensava i el que somiava d'aquella nació. I ho va portar endavant,
I què creu vostè que ha passat ara amb el president Jacob Zuma i aquesta dimissió, el cas de corrupció, que el partit l'hagi obligat a renunciar?
Un gran desencant, un gran desencant. El que m'estranya és que hagi durat 9 anys en el poder.
Sí.
Mira, quan he intentat inclús el mateix partit i l'oposició, però aquesta vegada ja, ja no volia passar per la vergonya de perdre una moció de censura i per això va estar forçat a dimitir. Ha sigut una pena perquè el llegat de Nelson Mandela, que va deixar ell tan alt, s'ha trencat. S'ha trencat, en bona mesura, s'ha trencat bastant. Aquella filosofia de reconciliació d'una nació nova, de la nació de l'arcoiris, molta ideologia hi havia, però hi havia una esperança ben certa que es transmitia amb les actituds que veies a la gent al carrer, i ens va tocar viure de primera mà. Però de seguida allò es va començar a espatllar, i amb el Jacob Zuma s'ha podrit, s'ha destrossat.
Per tant, vostè ara... creu que això farà mal al procés de reconciliació, aquests casos de presumpta corrupció, aquesta inestabilitat generada?
Sí, sí, una mica sí que tocarà, eh? Una mica sí, bastant, perquè ha sigut tan grossa la corrupció, tan grossa, i tants anys, sí, que no hi havia forma de canviar-ho. De totes formes, de seguida que ha passat això, el dijous em vaig posar en contacte amb els companys que tinc allí a Sud-àfrica, i un d'ells em deia, diu, escolta, estem revivint una mica els aquells moments emocionants de quan va caure el règim de l'apartheid, de quan l'esperit del Mandela inundava els carrers. Diu, ha sortit la gent, diu, em recorda el que va passar en aquell temps, no? Clar, això és foc de palla, no? Però, bueno, algú hi ha. La gent tenia moltes ganes d'acabar amb tot això. Tenia moltes ganes. Aviam.
A veure què passa, efectivament.
Si serà possible, sí, que això canvi en substància.
Sí. Abans d'acomiadar el pare Jaume Calvera, encara m'agradaria preguntar també a Jaume Saladrigas i a Guillem Porçals pel que pot passar a partir d'ara. Quins escenaris veuen?
Doncs, Guillem, si em permets, sí.
Sí, endavant, Jaume Saladrigas.
Doncs mira, justament avui parlava amb una amiga meva, que és una amiga, una editora, que hem fet un llibre molt maco. Bé, després, si tinc temps, en parlaré.
Sí.
Sobre, justament, què pensen ara mateix, perquè això, clar, això és molt recent. I tothom coincideix amb una cosa. És aire fresc. Hi ha esperança. I a més, el Ramaphosa ja ha començat donant signes d'esperança amb un to molt positiu i molt conciliador, molt important. Zuma tenia un tret del seu caràcter també, una molt beligerant, i no era donat al consens, ni a la concòrdia, ni a les negociacions. El Ramaphosa és molt diferent. El Ramaphosa ve del món obrer i va fundar el sindicat de miners més important de Sud-àfrica. Va estar empresonat també, sí, d'acord, poc
sí,
temps, però
bastant... recordava abans Jaume Calvera, també, sí.
Va estar empresonat també, i aleshores, doncs, coneix una mica el cantó dels que pateixen i el cantó dels que triomfen. L'establishment, la indústria, les empreses, el sector econòmic, se'l miren amb molt bons ulls, el Ramaphosa, perquè té molta experiència. Ha esdevingut un home molt ric, és un dels homes més rics de Sud-àfrica, doncs perquè va fundar una sèrie de companyies que diuen Fund H, d'aquestes companyies d'inversió, li ha anat molt bé, té una fortuna valorada en 500 milions de dòlars. Però d'acord, això pot ser detrimental per ell, perquè clar, sempre hi ha aquelles persones que diuen, vull dir, volem una altra persona que té el poder econòmic del seu cantó. Zuma va tenir relacions amb una família, els Gupta, financers d'origen sí, indi, sud-africans, que van perjudicar molt la imatge del país, perquè van fer uns tractes de negocis en la indústria armamentística de molt dubtosa procedència. En fi, va ser una cosa escandalosa. El que no vol la gent és que el senyor Ramaphosa, doncs, tingui tentacions, que no sembla que sigui el cas. De moment, el senyor Ramaphosa, el que sé, és un gestor. És un gestor i és el que convé. Una persona amb experiència. El senyor Zuma no tenia cap experiència en res. En res.
Doncs una explicació...
Això ja és bo. Això ja és
estudis primaris tenia.
Sí, exacte.
Sí, d'acord, molt bé. Això n'hi ha prou.
En tot cas, també sabem que bé, l'esperança sempre hi és i en tot cas, el tenir diners, de vegades, bé, sabem que és un arma de doble fil, és a dir, es pot fer bé si es fa bon ús i es pot fer mal.
Exacte.
Quedem-nos amb la part positiva i donem-li marge de confiança. No sé si el senyor Porçals vol afegir alguna cosa sobre això, el canvi polític i el futur immediat, breument.
No, m'agradaria establir un paral·lelisme, diguem, la situació que hi ha hagut a Zimbabue, que és que la situació del ZANU va acabar expulsant a Mugabe per corrupte, per abús de poder i per possibles tractes irregulars que podia tenir amb la seva família. I es pot dir que és, per dir-ho així, un fil conductor, perquè sí que és cert que el ZANU i l'ANC tenien molts bons tractes a nivell de partit, no a nivell de líders, sinó a nivell de partit, perquè doctrinalment defensen més o menys idees similars, i crec que des de des de dins de la pròpia ANC o de l'Assemblea Africana, han buscat aquesta, aquest fil, aquesta porta oberta que s'ha obert al ZAPMU, fent fora Mugabe, que el propi partit la quan expulsant, per dir, doncs nosaltres, aprofitant la benentesa, aprofitem per fer el mateix. Sí, sí. Perquè paral·lelament s'han establit els dos moviments gairebé de forma simètrica i amb una retòrica més o menys semblant.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Jaume Calvera, que és missioner combonià i director de la revista Mundo Negro, amb experiència de 16 anys fins al 2012 a Sud-àfrica. També Jaume Saladrigues, sud-africà de mare i guia expert en aquest país. I Guillem Porçals, politòleg i també expert en conflictes. Parlem de Sud-àfrica i bé m'agradaria, i potser perquè el pare Jaume Calvera faci l'última intervenció, si li sembla, parlar una mica d'altres problemes que té Sud-àfrica. Ens comentava Jaume Saladrigues, abans de començar el programa, que la sequera és un problema. També les migracions, un vell problema, perquè sabem que pot tenir bon esperit d'acollida, però sempre un país pot quedar desbordat quan venen ciutadans de països veïns o d'arreu del continent africà. Sobre aquests dos problemes pot comentar alguna cosa, Jaume Calvera?
Sobre el de la sequera no conec molt, perquè ara ja són 4 o 5 anys que estic absent.
Clar, clar.
Però sobre l'arribada de migracions, sí. Sud-àfrica és un objectiu molt potent, sobretot amb gent de Zimbàbue. Es parlava d'uns 5 milions d'habitants de Zimbàbue que havien emigrat a Sud-àfrica. A Angola, des del temps de la Guerra Civil, que havien emigrat a Sud-àfrica. Lesotho, Swaziland, aquestes dues nacions que estan fagocitades per Sud-àfrica, també molts emigrants, treballadors a les mines. Recordem que Sud-àfrica s'ha alimentat moltíssim amb mà d'obra estrangera, no? I ara també arribant gent del Pakistan, de la Índia. Sud-àfrica ha sigut sempre una nació molt, molt cosmopolita,
sí.
Perquè, lògicament, tenia tanta riquesa, doncs ha acaparat l'atenció de molts emigrants. I això, en alguns moments, ha sigut problema de xenofòbia molt forts. Uh-huh. I personalment em va tocar viure'ls de primera mà, de posar pau en situacions on s'estaven matant els uns als altres, de tindre que intervindre amb força i dir, per favor, que això no ho podem admetre, això no ens condueix enlloc, no?
Sí.
Crec que és un problema que requereix líders com ara Mandela, un home que tenia un arrel de pacifisme, acollidora, integradora de totes les cultures. Faran falta líders. I crec que, com deia abans l'altre participant, Cyril Ramaphosa té aquestes característiques. És un home de consens, un home que podrà tornar a portar diàleg dintre de la societat sud-africana.
Esperem que sigui així. Moltes gràcies, pare Jaume Calvera, director de la revista Mundo Negro i missioner combonià amb experiència de 16 anys a Sud-àfrica. Deixi'm dir, abans d'acomiadar-lo, que Sud-àfrica es va obrir molt al món l'any 2010 amb el Mundial de Futbol. Vostè hi era, sí. Precisament.
Sí, 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 sí que hi era, sí.
A més, amb la victòria d'Espanya, que va guanyar sí, el primer sí, Mundial sí, de la història.
Sí, 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 sí. La gent de la parròquia de la missió on estava, la gent deia, esclar, és lògic que Espanya guanyi perquè el nostre rector és d'allí.
Ah, molt bé, ho veien com una cosa normal.
Sí, sí, era lògic, era lògic.
Molt bé,
sí,
molt bé, quina curiositat. Bé, doncs moltes gràcies novament,
Jaume. El magnífic gol de l'Iniesta.
Sí, efectivament, gol de l'Iniesta a la pròrroga en aquella històrica sí, final sí. D'un Mundial que també va ser històric, el primer que s'ha celebrat al continent africà, vaja.
Al continent africà,
clar. I a Sud-àfrica, esclar. Moltes gràcies novament, Jaume Calvera.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi gràcies. Bé. Bona tarda. Bona Seguim tarda. Encara amb Jaume Saladrigues i Guillem Porçals els últims minuts. Parlava de les migracions Jaume Calvera i potser Jaume Saladrigues i Guillem Porçals podrem parlar de les mateixes migracions, però també de la sequera, que és un tema que preocupa.
Sí, sí. Sobre les migracions, d'una cosa.
Sí.
Sud-àfrica, ja gusta la seva situació geoestratègica, al capdavall del continent africà,
sí.
Sempre ha estat una cruïlla de cultures, ja des del segle XVII amb els holandesos i molt abans els portuguesos, que encara no han posat a peu a terra, però és amb l'arribada dels holandesos, els huguenots francesos després, indis que venen com a primers esclaus portats pels holandesos, moltes comunitats del sud-est asiàtic, que són justament aquelles colònies d'Holanda que fan portar gent a Sud-àfrica. És un popurri, és un realment allò que en diuen de Nova York un melting pot, realment Ciutat del Cap i Johannesburg i tota la resta d'Urban, el mateix Mahatma Gandhi va viure a Sud-àfrica i es va formar allà com a advocat. Molta, molta gent d'arreu del món ha vingut a Sud-àfrica. La sequera és un problema molt seriós, perquè avui Justament, m'estava mirant les notícies i m'he assabentat d'un desastre que hi ha hagut al país veí, a Moçambic, on han tingut unes pluges torrencials que han fet doncs, unes desllavissades tremendes d'abocadors. Imagina't quin desastre més gran, on hi ha hagut morts.
És a dir, aquelles notícies que no surten, malauradament,
que queden oblidades aquí. I que desperten, malauradament, poc interès, a vegades. No? És a dir, plou sobre mullat a Moçambic, mentre que altres zones de Sud-àfrica... Mira, a la zona del Cap, la gran regió del Cap, que amb la democràcia a Sud-àfrica es va fer una redistribució del sistema de províncies, el que aquí diríem autonomies, ara són menys i més grans, és la regió amb el clima mediterrani realment més accentuat, jo diria fins i tot que a casa nostra. Aleshores, allò és una miqueta, és la horta del Regne Unit. Per posar-vos un exemple, una tercera part del que es consumeix en verdures i fruites en Regne Unit prové de Sud-àfrica, imagina't. És a dir, si continua aquesta sequera, avui justament parlava amb amics meus d'allà baix, em diuen, afortunadament, el que semblava que el day zero, el dia que ens tanquen l'aixeta definitivament, havia de ser el 29 d'abril, doncs dies enrere em deien que seria el juny, doncs avui, ara mateix, avui, ens diuen que serà el 9 de juliol, perquè ha plogut una mica més. Bueno, fantàstic. Però el problema persisteix.
I tant.
Sí, i aleshores aquesta sequera pot desencadenar un efecte dominó, pot portar doncs, moltes desgràcies. Evidentment, algunes d'aquestes ja les estem veient. Les aixetes, les famílies tenen l'aigua racionada. Ara, actualment, avui, a dia d'avui, 40 litres per persona i dia. Dutxes de 2 minuts. No pots rentar el cotxe, no cal dir. No pots regar el jardí, no pots regar els parcs. Els hotels treuen els taps de les banyeres perquè la gent no ompli la banyera, t'has de dutxar. En fi, tot són mesures. La gent porta la roba... Som a l'estiu allà, és hemisferi sur. Per tant, doncs fa calor i la gent sua. Doncs mira, han de portar la roba més dies. També em comentaven, i és una mica de broma, això fa una mica de gràcia, que uns holandesos eren allà baix i diuen, trobo que aquests ciutadans de ciutat fan una olor una mica estranya, com dient, home, no es dutxen prou. Bueno, molt bé.
Pues, sí, sí. És a dir... Dóna peu a la broma, però és un tema molt seriós. Com
però
sabem.
Són allò que en diuen resilients. I m'han comentat una cosa que a mi m'ha agradat molt sentir, i és, mira, saps què? Això ens servirà per tenir present que això del dia zero no solament passa a països com Etiopia, a països de l'Àfrica, diguem-ne, que més pateixen, sinó que pot passar també a casa nostra. I ens hem d'acostumar i hem de conèixer també aquesta realitat. No?
Guillem Borsals?
A part de que cert que pot servir per conscienciar gent que veia aquest tipus de conflicte meteorològic d'una forma llunyana, sí que cert que també pot provocar un propi conflicte civil dintre de la pròpia Sud-àfrica.
Evident.
És a dir, les pròpies ètnies, perquè estem parlant d'un país que té un fotiment de tribus que el componen, estem parlant d'un país que, tot i haver-hi les diferents ètnies que poden viure, sí que és el que es pot culpar inclús als immigrants, de que hi hagi poca aigua per repartir, per tant, pot donar peu a aquest dia zero, el dia més un o el dia menys un, com li vulguem dir, sí que és cert que poden haver-hi escalades de conflictes molt importants, perquè sí que és cert que les guerres del futur seran per l'aigua. Així hi ha grans teòrics dels conflictes que ja ho estan dient. Zones com pot ser el Nepal, zones com poden ser de l'Eufrates i el Tigris a Iraq, zones com poden ser desèrtiques a Sud-amèrica. Seran els nous pols del conflicte. I clar, una Sud-àfrica que es pot veure abocada amb aquest conflicte tan a prop, perquè estem parlant de dates que són de parell de mesos i res, aviam com el president Ramaphosa pot fer front a tot això.
Bé, un últim apunt, Sergi Mariner, l'enquesta com va o com ha quedat, podem dir ja?
Doncs signes, i l'enquesta ha quedat de la següent manera. La primera opció ha guanyat amb un 59% dels vots és la primera que havíem comentat, i és que sí, que la corrupció és un mal immens i pot rebrotar el racisme. La segona de les opcions ha anat per ordre, bàsicament. La segona és la segona opció, també, amb el 24% dels vots, i la tercera amb el 18%.
Molt bé, la pregunta, recordem que era l'última crisi de Sud-àfrica, pot perjudicar el procés de reconciliació. Gràcies, amics oients, per la votació. I bé, en tot cas, els enfrontaments a què es referia Jaume Calvera sembla que ara no són com abans, és a dir, no n'hi ha, però sempre s'ha de vigilar, oi?
Sí, sempre s'ha de vigilar. Però hi ha una cosa molt positiva també en el sistema, si permets.
Sí, endavant.
Sobre el sistema polític de Sud-àfrica. Amb la democràcia, a Sud-àfrica, des de la democràcia, hi ha una separació de poders molt evident i molt clara. No hi ha conflictes, tot i que el senyor Zuma, quan era president, intentava...